A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Bienvenidos al primer programa de Más Libros, Más Libres. Hoy nos acompañan dos grandes invitados. A mi derecha, Pablo Salgado, estudiante de filosofía en la UB. Hola, Pablo.
Bon vespre, Cata i Ambrós.
A la meva esquerra tenim a Ambrós Domingo.
Hola, Ambrós. Gràcies per convidar-me al programa.
Bueno, hoy nos centramos en un gran libro, un libro de Kafka, La Metamorfosis, en el que el protagonista un día se transforma en un insecto y esto le impide comunicarse con su familia. Esta le ignora y él, asumido en la soledad, muere. Este libro conlleva una serie de problemas. Uno de ellos es la alienación y la deshumanización. ¿Qué opina usted, Ambrós?
Val, o sigui, el llibre comporta molts dels problemes que has dit i no sé si començo pel final, però una cosa que està en qüestió és si realment Samsa es transforma o no es transforma en un insecte i potser d'això en parlarem al final. Però és veritat que la mena de coses que li succeeixen i la pressió que té de l'entorn i de la família, això comporta alienació. Sí.
I vostè, Pablo?
Jo, des de la meva pròpia interpretació i també de certs anàlisis d'un caire més marxista, sí que m'he fixat en aquest punt de l'alienació del treballador que és Samsa, que és el protagonista, però també vull incidir en que és un contacte molt parcial amb aquest concepte. Per tant, jo el que faria és, primer, potser una explicació, centrar-nos en uns caires més generals, veure, per exemple, la interpretació que ha dit l'Ambrós, perquè l'hem estat discutint abans d'entrar. I m'ha semblat força interessant. I potser podríem dirigir aquest podcast cap a aquesta via.
Quina és la via que suggereix?
Val, quan em vas dir a mi, imagino que també al Pablo, de participar, vaig fer temps que no llegia La Metamorfosi, vaig rellegir-la, vaig mirar interpretacions, hi ha interpretacions molt diverses, sí, totes inconcluses, marxista, cristiana, sobre si Samsa és, de fet, una mena de Jesucrist que se sacrifica per la resta, feminista, sobre... Però vaig trobar una que de Fernando Bermejo, que és un filòsof i escriptor, que de fet em va proposar suggerir un company filòsof, Ernest Baker, i que em sembla prou raonable. I té diferents elements, no només teòric sobre de què va la novel·la, sinó també sobre l'estil de narrador. Però la idea una mica és alguna cosa com la següent. Imagina't que tu ara vas estudiar, estudies molt, però no només això, sinó que de fet fas el menjar de la teva família, cuides la teva família, i la teva família, per la raó que sigui, deixa que tu ho facis. I arriba un punt en què la teva sobrecàrrega de feina és tan gran, que no pots més. De fet, no només no pots més, sinó que t'enfonses i te sents com una piltrafa humana, com un insecte. I després explorarem més per què passa això i com funciona el narrador aquí, si voleu. Però la interpretació aquesta de Fernando Bermejo, que em sembla plausible, és que, de fet, això és el que li succeeix a Samsa. I que Samsa, de fet, no és que es converteixi en un insecte, sinó que es veu a si mateix com un insecte. I que, de fet, tots els altres que el veuen com a Samsa, però si t'hi fixes la novel·la, el narrador és un narrador en tercera persona, però no és ben bé tercera persona, el que expressa és subjectivament la posició de Samsa. De manera que almenys tot el que s'escriu a la primera part de la novel·la no és sinó com Samsa es veu a si mateix, com tu et veuries a tu mateixa en aquesta situació. I d'acord amb això no hi ha cap transformació en cap insecte, simplement és la seva representació d'una piltrafa humana, que seria el punt de partida.
Muy interesante. Yo creo que en la actualidad, hoy en día, poco a poco nos vamos sintiendo de esta forma, porque con toda la carga que tenemos que llegar a un nivel de exigencia cada vez más por encima de lo anterior, eso nos hace trabajar sobre bajo presión social, pero no solo social, en todo ámbito, también familiar, como se muestra en el libro. Y la tecnología, la rutina, todo nos está llevando a un mismo sitio que es aislarnos de todo y alienarnos. ¿Qué piensas, Pablo?
Sí, yo volia seguir amb el que proposa l'Ambròs i, de fet, relacionar-ho amb el que tu dius de l'actualitat, perquè si agafem aquesta interpretació a través de Bermejo, que ens exposa, podem arribar a veure com la salut mental, que és un tema vigent ara, que és molt parlat, que és molt reivindicat, podria ser perfectament l'inici i el tema en general o el més pesant d'aquesta novel·la des d'un bon principi, quan fa aquesta mena de transformació, que potser des d'aquest punt seria un moment de pet mental i físic, que dius, no puc més, no puc suportar més aquestes responsabilitats que m'ha portat aquesta vida tan exigent a nivell de treball i familiar, no? Em sembla fins i tot que podria descriure el moment en què es veu sumit en una possible depressió, ansietat així màxima, i diu, i no, i inicia, i es veu i ha dit, m'he transformat en un insecte, el més baix de la condició humana.
Sí, ¿no creéis que también cuando la familia lo desprecia y toda esta forma es lo que hoy en día está pasando con todo esto de las redes sociales o que todo el mundo, alguien hace una cosa y automáticamente lo critican, ni siquiera piensan en sus acciones?
Sí, totes les raons per les quals Samsa se sent malament són la pressió de la família, la feina que s'ha posat, i ara introduïes, seria això equiparable contemporàniament a la pressió? Probablement sí. La qüestió és que aquest és l'objectiu de la novel·la, i jo crec que l'objectiu és mostrar com Samsa és una víctima, però objectivament, quan veiem nosaltres o llegim la novel·la, la impressió que de fet tenim és que la víctima és la família, perquè Samsa no satisfà els deures que havia contret abans. Però és veritat, això és extrapolable a qualsevol. Jo t'he posat una situació quotidiana de tu anant a treballar, l'entorn, l'autoexigència, podries arribar a una situació semblant. Però l'objectiu del Kafka, d'acord amb aquesta interpretació que em sembla raonable, és dir, fixa't, la víctima és Samsa, però en el context objectiu el que acaba passant és que sembla que ell és el causant de tota la situació desfavorable de la família.
O sea, usted piensa que la culpa es de Samsa y la familia, o sea, sí, la culpa es de Samsa de todo lo que está pasando. Yo considero que es al revés.
No, yo no he dit això, bàsicament. El que he dit és una mica al revés, és a dir, qui és el causant de la situació en què es troba Samsa? Gregor és la família, i és la víctima d'una situació. Però, de fet, quan un llegeix la novel·la, la impressió general, o el que, de fet, proposa la família, de fet, un cop mor Samsa, el que mira és de tirar endavant i sortir-se. Han fet tot allò que, de fet, fins aleshores l'havien fet. Per tant, la víctima és Samsa, però el victimisme és el que s'apropia de la família.
D'acord. I ara, per dar-li otro lado a la metamorfosis, hay una parte que sobre la comunicación. ¿Qué similitudes encuentran ustedes entre la metamorfosis y la nueva forma de adaptarse a los cambios tecnológicos de la sociedad en el mundo actual?
Bueno, jo, de fet, seguint la interpretació aquesta de Bermejo, crec que també és extrapolable les xarxes socials en el sentit en què són més mancilladores, més alteradores de la realitat, de la percepció que tenim del que verdaderament passa arreu, en totes les situacions, per la quantitat massiva d'opinions, de notícies falses, de provocadors, de reaccionaris, no? Tota aquesta massa d'alteradors de la veritat que són presents a les xarxes socials també es poden veure reflectits en l'estil que presenta Kafka segons Bermejo, i en general amb la novel·la en si, sense donar-la cap tipus d'interpretació, com tota la pressió social per ser perfecta, no? Entenc que també pots treure expressament de la novel·la, no? Com tota aquesta pressió per ser un treballador de Déu, un viatjant que cobreix tota la seva família i de sobres, i com al mínim error et transformes en un insecte, també crec.
Entiendo. ¿Y cuál crees que es el objetivo de Kafka con esta gran obra?
¿Quién es el objetivo de Kafka? Es muy difícil de responder, no sé. Home, jo... L'objectiu de la novel·la de Kafka, jo crec que aquesta faig un pas a paraula, perquè no sé què dir-te. Té moltes interpretacions. Jo crec que presentar el punt més baix de l'ésser humà, però del qual ve des d'una vida asfixiant, que ja pot ser interpretada des d'una percepció marxista o de qualsevol tipus de percepció actual de la tecnologia i el món de les xarxes o el que sigui, la base, bàsicament l'argument, és com quan no pots suportar, quan una persona no pot suportar quelcom que t'asfixia al 100%, es transforma en un insecte, ja sigui en qualsevol pla històric o interpretatiu segons corrents polítiques, filosòfiques.
Moltes gràcies. I vostè, Álvaro?
El que ha dit Pablo de la qüestió de la víctima, que és la que no pot suportar les càrregues i s'hi converteix, és una cosa que vol posar de manifest Kafka. Però jo crec que l'objectiu també central de la novel·la és mostrar com la realitat objectiva que se'ns presenta, de fet, no és tal. I la realitat objectiva és, fixa't, és una família que es veu perjudicada per aquesta desgràcia del seu fill, però, de fet, la realitat de debò és que és la família que ha causat la desgràcia del fill i que és la causant, no és la víctima, és el botxí. I veure o plasmar d'una manera que he introduït abans i després igual podem comentar de la manera narrativa que té de fer-ho, de l'estil narratiu que té. De fet, ja ho dic ara. O sigui, tota la primera part de la novel·la breu, tot i que sigui en tercera persona, el que expressa és la posició de Samsa. O sigui, ningú no veu en cap moment se'ns diu mira, la família està veient un insecte. Tot el que diu és compatible amb que la família està veient Samsa, molt deprimit, molt fet pols. I és Samsa qui es veu a si mateix com un insecte i el narrador en tercera persona expressa la subjectivitat de Samsa. Samsa atribueix a qui el veu que és un insecte. I el fet de que veiem una realitat que de fet no és la que se'ns explica és una estratègia literària que em sembla molt interessant i el que vol mostrar és això, que la realitat objectiva que de fet tenim al davant no és o no té per què ser el que de fet succeeix.
Moltes gràcies. O sigui, jo em quedo amb el que has dit de que també cadascú té com una realitat, o sigui, no hi ha només una realitat, sinó que cada persona es fa una realitat del seu món i que en diverses coses externes li afecten, com li ha afectat a Samsa en aquest cas.
Sí, però és que a mi, de fet, el que m'interessa d'aquest punt, d'aquesta reflexió de Bermejo, és que la persona que es fa, que canvia, que altera aquesta realitat, és el propi protagonista, o sigui, és la pròpia víctima. Això em sembla molt interessant, també. És un punt, perquè no és que la família intenti actuar com si ells fossin la víctima i Samsa fos, Gregor Samsa fos, el causant de tots els seus problemes. És ell mateix que es veu com el causant de tots els problemes de la resta. Jo crec que això s'ha de puntualitzar. I ara com...
Si bé és cert que la família en treu profit. De fet, tot comença 5 anys abans, quan la família va entrar en una depressió econòmica, recauen amb Samsa perquè ell porti el pes de la casa i un cop acostumats a això, no treballen, no fan res. La idea és, ara Samsa no treballa. Samsa es veu a si mateix com un insecte, com alguna cosa improductiva. Samsa, de fet, és un escarabat que té emocions, que té, és una persona que es veu a si mateix com un escarabat. I la seva conseqüència depressiva és, si jo sobro aquí, si jo no hi soc, la família tirarà endavant. I, de fet, no podien treballar, però treballen. Un cop Samsa no hi és, el pare treballa, la família tira endavant. La família ha abusat de Kafka, Kafka era la víctima, la família s'ha victimitzat, i això és el que crec que vol posar de manifest. No sé si per raons personals o no, també moltes interpretacions recauen si hi ha elements personals i si mirem la biografia de Kafka segur que hi ha trets paral·lels entre Samsa i el propi Kafka.
Moltes gràcies. I per acabar, voldria preguntar-vos per què recomanaríeu aquesta obra?
Per què recomanaria aquesta obra? Primer punt, i potser és un punt que no es tracta tant, la brevetat de l'obra i el contingut que posseeix. És una obra que no es fa llarga, no es fa passant, és un ritme ràpid, és una obra bastant curta, és una novel·la curta, i per un lector no habitual és una peça bastant interessant. Potser difícil d'assolir en el tema de contingut, d'interpretació, però per llegir-la es fa amena i t'atreu, t'agrida, te la fas en dues hores.
Jo crec que les pel·lícules, els llibres que són seqüencials, que t'ho donen tot fet, en fi, són menys interessants. Estan bé, són entretinguts i són entreteniment. Però les novel·les i les pel·lícules i qualsevol altra obra que, de fet, el que et porti és a pensar i ara què, o fer una reflexió, és estimulant i és el que, de fet, ens fa créixer. Per això recomanaria no aquestes, sinó moltes més obres a Kafka, sobretot les narracions breus, també.
Jo recomendaria aquesta obra perquè se centra en muchos temas que un joven se plantea durante su adolescencia y también sobre en su adultez. Entonces es un libro muy importante que se debe leer porque trata sobre temas de frustración, sobre, temas sobre aislamiento y la deshumanización que cada vez es más visible. ¿Voleu afegir alguna cosa más?
Jo estic força satisfet. O sigui, no soc conscient de res del que he fet, però crec que m'he expressat prou bé.
A mi se m'ha fet curt, podria haver explicat coses amb més detall i, en fi, una altra oportunitat.
Moltes gràcies per haver escoltat aquest podcast.
Merci.
A tu.
Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.